Són les 9 del matí.
Bon dia, repassem l'actualitat. La Junta Electoral denuncia a Torra a la Fiscalia i ordena als Mossos a retirar el llaç blanc, on fins ara hi havia una pancarta amb un llaç groc, ara n'hi ha una amb el mateix missatge, però amb un llaç blanc amb una franja vermella. La Junta obre expedient sancionador a Torra i ordena als Mossos d'Esquadra a retirar els cartells i símbols reivindicatius que s'han instal·lat al llarg d'aquest dijous en substitució dels llaços grocs. La Junta adverteix també al conseller d'Interior de responsabilitats penals si aquest divendres, abans de les 3 de la tarda, no s'han retirat els símbols polítics dels edificis públics. D'altra banda, Joaquim Forn no renunciarà a ser alcalde si guanya les eleccions a Barcelona. El casino de l'Aliança del Poblenou va acollir ahir la presentació de la candidatura de Junts per Catalunya a Barcelona. Quim Forn, per carta llegida per la seva dona, Laura Mas Vidal, Elsa Artadi, Neus Munté, Ferran Mascarell, Quim Torra i Carles Puigdemont van ser els encarregats de liderar la presentació de la llista que inclou totes les ànimes de l'espectre postconvergent. Joaquim Forn, des de Soto del Real, va deixar clar que no renunciarà a ser alcalde si guanya les eleccions municipals, malgrat la situació de presó que viu des del 2 de novembre del 2017. I en plan internacional, Donald Trump ha anunciat que els Estats Units donen suport a la sobirania israeliana dels Alts del Golan, el territori sirià ocupat per Israel des de 1967, durant la Guerra dels Sis Dies. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha respost amb una piulada agraint el reconeixement sense precedents de Trump. I també una explosió i el posterior incendi en una planta de pesticides de la Xina provoca la mort d'una cinquantena de persones. També hi ha més de 600 ferits, prop d'un centenar dels quals estan en situació crítica. L'explosió ha passat a la ciutat de Shenzhen, a l'est del país, després de que s'ha aclarat un incendi a la planta. I en plana religiosa, la catedral de Tarragona acollirà demà a les 11 del matí la celebració de la beatificació de Marià Mullerat i Soldevila. Laic i pare de família, mort l'any 1936 a Arbeca, paròdia la fe. La celebració, que transmetrà en directe a Ràdio Estel, serà presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Aquesta serà la primera eucaristia d'aquestes característiques que la catedral de Tarragona acull al llarg de la seva història. Es preveu la presència a la beatificació de més d'un miler de persones entre fidels, preveres i autoritats eclesiàstiques i civils. Això és tot. Tornem a les 10 dintre del programa Fórmula de Xena. Més informació. Fins ara.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la catedral de Tarragona la celebració de beatificació del màrtir Marià Mullerat. Una missa presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes de Sants. Recorda-ho, serà aquest dissabte a partir de les 11 del matí en directe a Ràdio Estel.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovéchalo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Aquest diumenge a les 2 del migdia, en homenatge a la recentment desapareguda Cristina Cervià, Ràdio Estel reemetrà el programa Girona Panoràmica, un recull de textos d'autors gironins narrats per la coneguda actriu gironina i amb música interpretada per la Cobla de la Bisbal Jove. Recorda-ho, serà aquest diumenge a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Mirin, el passat any 2018, Catalunya va tancar l'any amb 94.695 accidents de treball amb baixa mèdica, dels que 94.124 eren lleus, 511 eren greus i 60 van ser malauradament mortals. De fet, aquests últims van créixer en un 11% respecte a l'any anterior. Igualment, es van donar un total de 1.578 baixes per malaltia professional. Per altra banda, d'estadístiques reflecteixen que cada mes hi ha 106.000 incapacitats temporals derivades de la malaltia comuna, és a dir, una mica més d'un 3% de la població. Aquestes incapacitats van tenir una durada mitjana aproximadament de 28 dies. Per aclarir què vol dir cadascun d'aquests conceptes jurídics de totes aquestes estadístiques, tenim aquí en Daniel del Río, advocat de Digestum Legal i especialista en dret de la Seguretat Social, que ve a explicar-nos quan estem davant d'un accident de treball i quan no, i quan estem davant d'una malaltia professional i, sobretot, quan davant d'una malaltia comuna, també, i no confondre una cosa amb l'altra. Daniel del Río, què tal?
Hola, molt bon dia.
Un dia en el que també ens acompanya, com sempre, en Jorge Fayos, ell també és advocat i soci de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
D'entrada, sembla que hauria de ser fàcil definir què és un accident de treball, no?
A veure, tenim una definició clàssica, que és la que tothom té al cap, que es tindrà la consideració d'accident de treball el que pateixi una persona amb ocasió com a conseqüència, un treballador amb ocasió com a conseqüència del seu treball. És a dir, tenim els tres requisits clàssics, que s'ha de ser treballador, que ha d'haver una lesió corporal i que la lesió vingui provocada per l'exercici de la feina. Però si només fos aquesta la definició legal, que és el primer apartat de l'article, tindríem dos problemes. D'entrada, que els advocats de la Seguretat Social no existirien, perquè això seria tot molt fàcil. Però, sobretot, i la més important, és que tindríem que quedaria fora del que és un accident de treball moltes situacions que, no complint aquesta definició exacta, sí que són accident de treball per aplicació legal. I això és precisament la part més complicada. La definició bàsica d'accident de treball és, com tu dius, és molt evident.
Doncs va, anem a aquesta part més complicada. Anem veient quins casos són accidents de treball i no estan a la definició clàssica que ens comentaves, eh?
Pues comencem. El primer supòsit, que és el que tothom té al cap quan li expliques, és l'accident en itinere, que és aquell que pateix el treballador anant o tornant des de la feina o cap a la feina des de casa seva. Aquí es tancaria aquesta definició clàssica de com a conseqüència de la feina o com a relació de la feina, ja que ha estat un accident de trànsit o un accident caminant, el que sigui, però no ha estat un accident com a conseqüència de l'exercici de la feina. L'accident esdevé, en aquest cas, pel mer fet d'anar o tornar de la feina, però no derivat d'aquesta realització de la feina.
I, per tant, aquest des de casa significa que no serà accident de treball si jo vaig a buscar els crios a l'escola abans d'anar a casa o vaig al supermercat abans d'anar a casa o qualsevol cosa?
Això ha estat la gran discussió d'aquest tema. De fet, si busquéssim sentències sobre aquestes, serien gairebé el 90% dels accidents en itineres debateixen això. Inicialment, l'Institut Nacional de la Seguretat Social i, sobretot, de les mútues, que són les que gestionen els accidents de treball, emparats en una jurisprudència que era bastant restrictiva en aquests casos, deien que l'accident de treball només era quan tu surts de casa teva per anar a la feina i quan surts de la feina per anar a casa teva. És a dir, restringien el fet del domicili habitual. A més, fixaven el domicili habitual. I això havia portat a sentències que, al meu parer, i ara, vistes des de l'òptica d'ara, semblaven gairebé esperpèntiques. A l'any 2005, el Tribunal Suprem va entendre que no era accident de treball, i aquesta va ser molt sonada, una sentència que tenia un accident que va patir un treballador anant a la feina, però no des de casa seva, sinó des de casa de la seva parella. O l'any 2000, aquí a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia va fer una sentència també que va tenir bastant repercussió, perquè era un treballador que abans tenia un horari potser més... no entrava a les 9 o a les 8 del matí, i havia anat primer a casa de la seva mare o de la seva àvia, ara no recordo ben bé, perquè era una senyora gran i l'ajudava a fer la compra i això, i com sortia des de casa de l'àvia cap a la feina, que no estava en el trajecte que havia normal des de casa seva fins al lloc de treball, va entendre que això no era un accident de treball. Això va comportar una sèrie de sentències, totes van anar modelant una mica i van canviant i suavitzant una mica, però fins i tot recentment, el 2017, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va condemnar o va dir inicialment que no era accident de treball i era una mort en trànsit d'un treballador que al sortir de la feina no havia fet la ruta més recta per anar a casa seva, sinó que havia parat en dos pobles diferents per deixar dos companys de feina a casa seva. I allò que els deixava, feia una petita tertúlia, i va tenir un accident, crec que era una hora i mitja després, on va morir. Doncs el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va dir que no era accident de treball perquè havia passat molt de temps i, a més, perquè no era el camí més recte. Això, el Suprem va fer una sentència que també va tenir molta repercussió en aquest món de les mútues, on va dir que aquest tipus de coses, on el treballador para a deixar uns companys, o para a comprar, o para a recollir els nens al col·le, o a deixar-los pel matí, no podia ser raó perquè no fos accident de treball, o accident en itiner, en aquest cas, sinó que l'important és que s'anés cap a la feina. És igual si es venia de casa seva, de casa dels avis, o de la casa, o d'on sigui, o de vacances. Uh-huh. És igual. I això és una de les coses que ha fet que ara, avui dia, les mútues tenen força reticències en reconèixer quins accidents són in itinere. També som on som i hi ha hagut molta de picaresca en aquests casos, molta gent que amb les empreses han canviat horaris i aquestes coses que fan. Però sí que és veritat que ja ha quedat molt clar que l'origen, o almenys això és la interpretació a la que jo he arribat en aquests anys, que és que l'important és que tu vagis cap a la feina. No és igual si vens del súper, del cine o de casa teva, això és important. En quant a la sortida de la feina, que és molt diferent, perquè sí que, això sí que passa molt, surts a la feina i no vas directament a casa teva, sobretot la gent que plega cap a les 4, cap a les 5 de la tarda, sinó que va a comprar, va al súper.
Sobretot un divendres, per exemple.
O un divendres, això passa molt. O a recollir els nens al col·le, i a vegades els nens... La gent que viu a Barcelona potser no, però la gent que viu a pobles més petits sí que el nen igual no va al col·le en una altra localitat diferent, o coses així. Llavors el que s'ha fet és entendre un criteri temporal. Si surts cap al col·le, bueno, doncs de cas, des del treball cap al col·le, que és el que fas normalment, o cap al súper, sí que serà accident de treball, però una vegada ja hagis parat al súper i ja tornis a casa teva, 4 o 5 hores després, o 20 minuts més tard, és igual, ja no serà accident de treball, perquè el punt d'origen teu ja no serà la feina, serà el col·legi dels nens, el supermercat, o això. I aquest és el criteri. I finalment, un punt molt, molt curiós, perquè és una cosa bastant desconeguda, tots els funcionaris de Mufasa, que són aquells funcionaris normalment d'àmbit estatal, que estan, no estan al règim de la Seguretat Social, sinó que estan a la mútua Mufasa, que és una mútua especial, no tenen reconegut l'accident de treball. Aquests en casos, encara que caiguin a la porta del Ministeri d'Hisenda, per dir alguna cosa, calla que caiguin a la porta per culpa del Ministeri, no serà accident de treball, sinó que serà un accident no laboral amb les conseqüències econòmiques que això té.
Jo anava precisament a aquesta darrera part. Perdoneu que vagi a lo bàsic. Jo no sóc advocat laboralista, però... És a dir, estem aquí intentant definir o donant pistes de lo que és accident de treball o no. La meva pregunta és, o per situar-me o situar el tema, en què m'afecta com a treballador, com a empresa? És a dir, jo em posem l'exemple. És igual, sortint o anant cap a la feina, tinc un esguinç de turmell i m'estic una setmana de baixa. Jo, sense saber laboral o sense anar més enllà, l'únic que sé és que he tingut un esguins, que m'he fet mal, que m'han dit que m'estigui una setmana a casa, aniré a buscar la baixa perquè l'empresa vegi que no m'ho estic inventant, tal. Vale. Llavors, des d'aquest punt de vista, on rau l'interès de tenir tota una definició, ja ho entenc, que hi ha una, i això és el que vull que expliquem, no? On rau l'interès o la jurisprudència, qui és l'interessat a que sigui accident de treball o no? El treballador, l'empresari, i per què, quines conseqüències té. O aquest exemple últim que posaves, que dius que els treballadors de Mufase no els hi reconeixen ni que sigui que els hi passi a la porta de la feina, això quines implicacions té?
Abans de contestar, Daniel, deixa'm recordar que hi ha el telèfon del directe per fer qualsevol consulta, que és el 93-409-2771 o 93-409-2772. Us ho posem així de fàcil a través dels micròfons de Radio Estel, que segur que els advocats de Digestum Legal us solucionen alguna cosa o us donen consells bàsics. Ara sí, Daniel.
Doncs, a veure, l'interès, tot i que això costa d'explicar moltes vegades, l'interès és, per tant, pel treballador segur i per l'empresa també. I això de l'empresa costa d'explicar moltes vegades, perquè les empreses, els accidents de treball, normalment els hi fan quan o mínim por. Per al treballador és molt fàcil. No entraré gaire, perquè això ja ho parlaríem un altre dia, que és una millor d'explicar, però el treballador, per malaltia comuna, d'entrada, la prestació que percebrà, més enllà de que tingui complements empresarials, la prestació que percebrà per un accident no laboral o per una malaltia comuna és sensiblement més baixa de la que percebrà per un accident de treball. Per un accident de treball serà el 75% des del primer dia, per una malaltia comuna els tres primers dies no en percebrà res, del quart al 21è percebrà el 65% i del 21è cap endavant el 75%. Llavors, ja això és un primer efecte. Però per l'empresa també té efectes. Un accident de treball normalment no dona més conseqüència que una baixa o una incapacitat, però no hi ha una penalització, no hi ha multes cap a les empreses perquè el treballador l'ha tingut al metro. Posem un cas molt típic, el treballador que va al metro i cau, o l'autobús fa un sotrac i cau. Doncs bé, no tindrà més conseqüències. Però l'empresa, com que la mútua pagarà el 75% de la prestació, si l'empresa ha de pagar al treballador alguna cosa més, d'entrada ja el 75% se l'estalvia. aquest 75%, mentre que la prestació per contingències comunes, és a dir, reconèixer que això no és un accident laboral, significa que els primer, des del dia 4 al 15 ho pagarà, d'aquest 65% correrà càrrec de l'empresa, i des del 15 cap endavant, si hi ha un complement per de prestació, pagarà un 65 fins al 100 i del 75 fins al 100. Per l'empresa és molt més car tenir un accident de treball, una malaltia comuna, que un accident de treball, sempre i quan aquest accident no sigui culpa seva. Evidentment, si hi ha culpa empresarial perquè el treballador no té protecció, això és un altre tema. Però en els accidents in itinere, l'empresa potser està més interessada en tenir una. A més, el control del treballador per la mútua sempre serà molt més intens, molt més continu, que el que tindrà per la Seguretat Social, que anirà a veure el metge de capçalera o el traumatòleg cada dos mesos, mentre que la mútua anirà cada 15 dies.
Per tant, qualsevol podria pensar que no només existeix, segur que existeix, però t'ho vull preguntar, existeix frau per part del treballador, però també per part de l'empresa, respecte a això?
No acusaré jo ningú, però sí que hi ha bastant de... Tothom hi ha bastant de picaresca, en aquest cas. No diré frau, però sí que direm picaresca, tant en els treballadors com en les empreses. Jo porto la defensa jurídica d'una mútua en els jutjats i hem trobat accidents in itinere on l'empresa havia mogut l'horari de tal manera que aquell accident del treballador, on el treballador havia caigut amb la bicicleta, en aquest cas, havia mogut l'horari perquè es considerés accident de treball quan era un dia de festa del treballador. Havia fet que aquell dia treballés. I l'únic que havia fet és canviar l'horari i dir no, que li havia canviat la festa d'aquest dia pel dia següent. I això sí que, evidentment, es fa. No?
Ja. Llavors, aquests són judicis amb els quals què es troba? El treballador, l'empresa en un cantó i la mútua a l'altre? El treballador en un cantó i l'empresa a l'altre?
Normalment, són els cantons solen ser la mútua en un cantó i el treballador i l'empresa en un altre. Això seria una, quan és la mútua la que vol que això no sigui accident de treball, o el treballador en un cantó i l'empresa i la mútua a l'altre, quan és el treballador el que vol que això sigui accident de treball, però la mútua no li ha reconegut perquè dubtava. Les mútues encara estan molt reticents, en alguns casos han reconeixat accidents quan el treballador pues, considera que no és la ruta més adequada o no és la més directa, i d'això encara hi ha molt... Això té molta judicialització encara, no està molt assentat.
Mireu, dèiem el telèfon al 93-409-2771 o 93-409-2772 i ja tenim trucada a l'Adi d'Hospitalet. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Et demanem la consulta.
Moltes gràcies. Doncs mira, tinc una consulta. Jo soc comercial d'una empresa d'alimentació d'animals i vaig en cotxe normalment a veure els clients. I hi ha moltes vegades que abans d'anar a l'oficina em passo per veure els clients. Això seria un accident in itinere? És que no em queda gaire clar.
Hola, molt bon dia.
A
veure, sí, evidentment, quan es parla d'anar a la feina, en els casos on la feina no és fixa, el treballador no està ubicat, tant si és per veure un client com si és per fer, en el meu cas, anar a fer un judici, es considera accident in itinere. I si estigués dins del seu horari, ja seria accident en missió, és a dir, quan el treballador es desplaça per fer la seva feina, un treballador que es desplaça per fer la seva feina. Llavors, no, això si va a la primera hora abans de començar la feina a veure un client i vol arribar a les 9 perquè vostè entra a les 9 o a les 8 quan entra, sí, seria accident in itinere en tot cas.
Per tant, entenc que aquella gent que agafa un avió també perquè té una reunió a Madrid, per exemple, allò és accident in itinere.
Si és abans del que comenci la seva jornada, seria un accident in itinere, segurament molt greu, perquè si és en un avió, i si és durant la seva feina, seria un accident en missió. Si és un treballador que està durant la seva jornada, va, sí, seria un accident en missió.
A l'Adi, gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Fins ara, gràcies.
Deies que hi havia altres situacions especials que eren accidents,
eh? A veure, parlaré de les més comunes, perquè si no tindríem per aquí per una bona estona i tindríem diversos problemes. Una molt, molt comuna és una quan... És aquelles malalties que no són malalties professionals, de les que després en parlament, però han tingut origen a la feina. Quan et fan aquesta definició, tothom es queda pensant, això no em sona. No, sí, li sona a tothom. Per exemple, un infart o una depressió provocada per una situació d'assetjament, d'estrès, de sobrecàrrega de feina al seu treball. Uh-huh. Un infart per si mateix normalment no té com a causa la qüestió laboral. De fet, normalment, en els casos, quan trobes una qüestió d'un infart a la feina, el pacient, normalment són definitius, no hi ha mort, però, bueno, en qualsevol cas, hi ha altres causes, tabaquisme, sobrepès, colesterol, sempre hi ha una sèrie de qüestions mèdiques prèvies. Però, si ha ocorregut en temps i lloc de treball. I ja es pot acreditar, bé pel treballador, bé per via inspecció de treball, que hi havia un factor a la feina que ha motivat o ha incrementat el risc d'aquest infart o d'aquesta situació d'estrès o d'aquesta baixa per ansietat, serà accident de treball. Aquí tenim, la feina no és l'única causa que ha vingut, ha generat l'accident, de la definició aquella clàssica que parlàvem al principi. De fet, el treballador potser té més coses, però en aquest cas la causa serà un accident de treball que està reconegut a la llei perquè succeeix com a conseqüència, o té com a una de les causes, l'accident, la situació laboral que el treballador està patint. Aquí el treballador, evidentment, necessita, la causa està de prova, acreditar.
Em deies, la principal diferència entre un accident de treball o una malaltia comuna era el 75%...
Sí, la diferència entre una i una altra és això, el tema econòmic que hi ha entre un accident de treball i una malaltia comuna, i després el tema del tractament. La mútua farà un seguiment sempre per interès propi i interès de l'empresa molt més continu o molt més rigorós que el que farà la Seguretat Social, que per volum de feina no pot fer.
Més excepcions, més consideracions.
Un altre, i aquest és el meu gran cavall de batalla als jutjats. És el gran cavall que tenim als jutjats. I és quan el treballador té una malaltia prèvia i s'agrava per un accident. Però te l'explico amb un exemple real que serà més fàcil. Un treballador té problemes al genoll des de fa molts anys perquè va tenir un accident amb moto quan era jove. Després comença a treballar, està treballant una feina, en aquest cas crec que era un restaurant de menjar ràpid, i no té cap baixa, i al cap de 6 anys rellisca i es dona un cop al genoll. I com aquest cop al genoll, en condicions normals, hauria tingut 2-3 dies de baixa com a molt, perquè seria un blau i poc més. Però en aquest cas, com ell ja té un genoll perjudicat d'abans, li causa una baixa de 2 mesos o de 3 mesos. Doncs bé, tot i que les mútues normalment li negaran, i això no ho dic molt alt perquè potser la meva m'està escoltant, això probablement serà accident de treball. Per què? Perquè aquella lesió no havia debutat en cap moment i debuta, o torna a sortir en aquest cas, com a conseqüència d'un accident de treball. Que és molt més greu del que seria en condicions normals. No hi ha problema. És accident de treball. En aquest cas tornem a la definició clàssica que dèiem abans. No ve únicament ocasionada per la feina, l'accident, perquè el treballador tenia una lesió molt greu abans, que és la que ha provocat una baixa molt més llarga. I en aquests casos sempre sol acabar sent el mateix. El que seria una baixa d'un mes acaba tenint 12 mesos de baixa. I clar, la diferència és molt important. Probablement el treballador no li reconeixerà la mútua normalment perquè són baixes que s'allargaran molt en el temps. I clar, la situació econòmica, tothom s'ho mira, això. Però la discussió raurà en aquest cas. Si s'ha agreujat la lesió anterior, si ha debutat com a conseqüència de l'accident de treball, si s'ha empitjorat com a conseqüència d'aquest accident de treball, per petit que aquest sigui, serà accident de treball. Si no hi ha hagut agreujament, si la lesió continua sent igual, llavors només rebrà el tractament per aquest blau i la resta serà malaltia comuna. Aquest serà a la gran discussió i probablement és d'una de les causes d'accident de treball que més mou o que més judicis trobaries en un jutjat normal, que és aquesta.
Ara, a risc d'acabar a dos quarts i que comenci a sonar el telèfon i siguin les nostres mútues, com deies, les mútues solen posar moltes pegues? Solen ser molt reticents?
No normalment. Evidentment, nosaltres, els advocats, tenim una visió molt pervertida de la realitat. Només veiem allò que arriba a conflicte. No tots els que van a la mútua i no tenen cap problema, per dir-ho així. Però aquest tema sí que sol ser un tema de molta discussió, perquè hi ha molt de debat mèdic, i la medicina, com el dret, no té res d'exacte. Sempre hi ha molta discussió, moltes opinions que poden ser contradictòries i totes dues certes. Llavors, s'ha agreujat, què entenem per agreujar? Totes aquestes discussions jurídiques són les que fan que això tingui una conseqüència o una incidència molt més important.
Hi ha molt debat mèdic i hi ha molt detectiu, també, no?
Sí, en aquests casos hi ha molt
també,
de detectiu.
Eh? Sí. Déu-n'hi-do.
Els temes de les mútues i els detectius, perquè trobem el que et deia abans, Picar, és que gent que et diu que no pot aixecar el braç més de 90 graus i el trobes fent feines pintant a casa seva o pintant la paret per fora de casa seva perquè el detectiu l'enxampa. I això es troba molt.
Déu-n'hi-do. Alguna causa més d'aquest tipus, perquè ens quedi del tot clar?
Mira, aquesta és una situació que és molt curiosa també, perquè tampoc vindrà relacionada amb el treball. I aquest és un cas que vam tenir al despatx fa uns anys. És una treballadora que es va fer mal a la mà perquè es va tallar. Va fer un tall. Era un treball manual i es va fer un tall amb una màquina. Això eren punts i poca cosa més. Però quan la van intervenir, La seva situació a la mà es va anar complicant, va tenir una operació, un altre més, i va acabar, el que era un tall, que eren uns punts, va acabar amb una incapacitat permanent total perquè no podia fer servir mai més aquella mà que havia estat lesionada. Doncs bé, la causa de la lesió, la causa de la baixa de la incapacitat permanent no és el tall, no és la feina, és les operacions posteriors, que no recordo, no crec que no fos un tema mèdic, crec que era un tema de que el seu cos no havia rebutjat les operacions i tal. Doncs bé, en aquest cas, el treballador va tenir un accident, o sigui, això va considerar accident de treball. Un altre cas encara molt més curiós en aquest cas, tot i que va ser molt greu. Un treballador que rep un cop a un peu, crec recordar amb una capsa, el porten a l'hospital per tractar-lo, perquè estava sagnant i tal, li donen, no me'n recordo quin medicament, i era al·lèrgic i el maten. Doncs bé, aquesta mort es va considerar accident de treball, perquè l'accident, el que havia fet que el treballador anés a l'hospital, era un accident de treball.
Però és la causa de tot plegat, no?
La causa de la causa, que es sol dir. Doncs bé, això també està reconegut, i això té incidències, que sigui un accident de treball, en el cas d'una mort, també té incidències en la viduïtat o en l'orfandat dels parents, perquè té una pensió molt més elevada que si fos un accident comú. Això és molt, molt important.
I l'actuació del treballador influeix d'alguna manera?
Ui, tant que afecta. Quan un treballador, quan el treballador i els companys que puguin estar implicats en l'accident. Et poso un exemple que sempre és molt més fàcil. Tu imagina que demanes una pizza perquè te la portin a casa. I al treballador li atraquen pel carrer i li donen una, al pizzero, li donen una pallissa. Això és un accident de treball normal i corrent, en missió. Anava a treballar i li han donat una pallissa. Però ara, pensa en un moment que li donen una pallissa, però li donen una pallissa uns amics seus, o uns enemics, en aquest cas, per una baralla interna que tenien d'abans. O sigui, que li han donat, no li han volgut atracar per ser un pizzero que han trobat pel carrer, sinó per una baralla...
Sí, perquè era ell.
Perquè era ell. Això no és accident de treball. Perquè està totalment aliat al treball. És una baralla que s'hagués ocorregut a la feina o al carrer, perquè això era totalment aliat a l'interès, al fet de la feina. No era un risc de la feina. O... el treballador, això passa molt amb els pitgeros, decideix conduir d'una forma un tant imprudent, greument imprudent.
Es trucaran mútues i pitgeros avui, eh?
Vale? Pues, perquè decideix aixecar la roda amb la moto i cau. Evidentment, això no és un accident de treball, perquè el treballador ha posat en greu la seva vida en situació de gravetat molt, 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 de forma molt, molt imprudent o dolosament, que es diu en dret, fent una actuació que no té cap sentit. Pues això no serà accident de treball. O un accident de treball, un treballador, i en canvi, un treballador que pateix un accident de treball perquè és un company el que fa el ximple, sí serà accident de treball. O sigui, les actuacions s'han de mirar i com ho succeeix l'accident, perquè el treballador pot negar, o sigui, fer que l'accident de treball desaparegui per la seva pròpia actuació.
En parlàvem ara fa uns dies, unes setmanes, de la vegada al metro de Barcelona. Arrel d'una notícia de que un treballador del metro pateix una malaltia pulmonar provocada per la presència de l'amiant en els vagons del metro. De fet, sembla que tornarà a haver-hi vaga per aquest fet. Això seria també un accident de treball?
Seria interessant comptar amb més informació, però aquí estaríem o bé un accident de treball o bé una malaltia comuna, perquè, segons he escoltat per les notícies, no acabo de tenir-ho molt clar. Si és un conductor del metro, jo entenc que és un accident de treball. Serà un accident de treball. És una malaltia que et contret per treballar al metro. Vale? Però si és un operari, i ara t'explicaré per què, serà una malaltia professional. I això és una mica... és una situació diferent. Les conseqüències són les mateixes, però la malaltia professional és diferent. Les malalties professionals són aquelles malalties que el treballador contrau com a conseqüència del seu treball, però que estan regulades en un decret, que estan totes llistades. I hi ha una sèrie de malalties, per exemple, la típica del túnel carpià als canells dels cambrers. Això és una malaltia molt comuna. Doncs bé, l'asbestosis, que està regulada, està recollida aquest reial decret del 2006 per aquells treballadors que treballen amb l'amiant. Els treballadors que el fabriquen, els que els treuen ara... Clar, crec recordar que una de les vegades vaig escoltar que hi havia aquest treballador del metro arreglava els vagons del metro. Si arreglava els vagons del metro, si treballava amb els vagons del metro, sí que és probable que estigués inclòs com a malaltia professional, ja que hi ha un tipus que diu que és la instal·lació, demolició i desmuntatge d'elements que continguin amiants. Aquí estaríem una malaltia professional. Si és un conductor, la llei parla de conducció de trens que transportin amiant, però aquest no seria el cas, perquè no és un transport d'amiant, és un transport de passatgers, crec que seria un accident de treball. Però aquí seria molt més important, o sigui, seria molt important comptar amb una mica més d'informació.
Daniel del Río,
Moltíssimes gràcies un cop més, Jorge Fayos. Gràcies per venir. Us recordem que podeu trucar al 93 265 78 44 per si teniu qualsevol consulta a fer els advocats de Digestum Legal, que s'expliquen, com sempre, així de bé. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 8 del matí, ara que arriba la fórmula Lesant, amb molt bon humor. No s'ho perdin a Ràdio Estel.
Dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.